Són 8:15, molt bona tarda.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
A continuació, repassem els temes més importants d'avui dilluns. Una veïna de Sant Feliu de Codines mor en un accident de trànsit a la carretera C-59. Dos vehicles van xocar frontalment la matinada de dissabte a diumenge a l'altura de Palau Solità i Plegamans per causes que encara s'estan investigant. Com és tradicional ja en aquestes dates, Caldes de Montbui acull durant un mes les jornades gastronòmiques de la Cirera. Aquest producte propi de la gastronomia calderina serà el protagonista de diverses activitats culinàries, però també d'altres de culturals. Els agents rurals enceten una campanya contra l'acumulació de borrissol de pollancre per evitar focs de cara a la temporada d'estiu. L'any passat, la concentració d'aquesta fibra vegetal va ser la causa d'alguns dels incendis de la comarca. Monistrol de Calders, al Moianès, recuperarà el projecte de recerca Mas Pomanyà. Aquest és un nou projecte arqueològic al municipi en què hi participaran arqueòlegs professionals i també voluntaris. El RAC amb les Arcaldes certifica una temporada excel·lent amb una victòria a casa per 7-3 contra el Noia Freixenet en l'última jornada de la Lliga. L'equip d'Eduard Candami finalitza en la 7a posició de l'Hockey Lliga en l'any de retorn i amb el bitllet per Europa garantit. Una veïna de Sant Feliu de Codines mor en un accident de trànsit a la carretera C-59. Dos vehicles van xocar frontalment la matinada de dissabte a diumenge a l'altura de Palau Solità i Plegamans per causes que encara s'estan investigant. Ens donen més detalls d'aquest succés la Gemma Permanyer.
Una noia de 26 anys, veïna de Sant Feliu de Codines, ha mort aquesta matinada en un accident a la carretera C-59 al seu pas per Palau Solità i Plegamans, segons informa el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de la 1 de la matinada al quilòmetre 8,7 de la variant de Palau, quan, per causes que s'estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l'impacte, la jove de Sant Feliu, que anava sola en un dels vehicles, ha mort al moment. El sinistre també ha deixat 4 persones ferides, un d'ells greu, traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i 3 menys greus, un traslladat al mateix hospital, mentre que els altres dos s'han evacuat al Parc Taulí de Sabadell. Arran de l'accident, la carretera ha estat tallada fins passades les 4 de la matinada i el trànsit s'ha desviat. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers de la Generalitat que han hagut de fer tasques d'excarceració i 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
Com és ja tradicional en aquestes dates, Caldes de Montbui acull durant un mes les jornades gastronòmiques de la Cirera. Aquest producte propi de la gastronomia calderina serà el protagonista de diverses activitats culinàries, però també d'altres de culturals. Els actes començaran aquest dimecres 8 de juny, ho explica la Marta Puigdueta en la següent crònica.
Caldes de Montbui acull les jornades gastronòmiques de les Cireres. Del 8 de juny al 8 de juliol, la Vila Termal del Vallès Oriental celebra unes jornades gastronòmiques que tenen com a protagonista la Cirera de Caldes. Una vintena d'establiments de la vila ofereixen degustacions inspirades en la fruita de temporada, amenitzades amb concerts en directe. Isidre Pineda és el regidor de Turisme.
Esperem doncs, que els calderins i calderines i la gent d'arreu que ens vulgui venir a visitar descobreixin aquest producte tan nostre, una bona excusa per sortir a sopar i ara que ja comença fent molt bon temps, per sortir a sopar a la fresca, sentir bona música i provar bona gastronomia feta amb aquestes cireres calderines que proposaran els diferents restaurants de formes divertides i de formes diferents.
Es tocaran estils de música per tots els gustos, música irlandesa i americana, pop britànic, jazz, pop folk, acústic, pop rock, música elèctrica, clàssica i cançons d'ara i sempre. Les propostes dels plats cuinats amb cirera i les propostes musicals es poden descobrir a la web www.visiteucaldes.cat.
Els agents rurals enceten una campanya contra l'acumulació de borrissol de pollancre per evitar focs de cara a la temporada d'estiu. L'any passat, la concentració d'aquesta fibra vegetal va ser la causa d'alguns dels incendis de la comarca. Per aquest motiu, els agents controlen ja un total de 17 zones del Vallès Oriental que són punts de risc per l'elevada presència dels pollancres, una substància altament inflamable. Entre aquests punts hi ha Bigues i Riells. La passada temporada estival hi va haver precisament a Riells del Fai un petit incendi forestal a menys d'una àrea d'hectàrea d'afectació com a conseqüència de l'acumulació de pollancre. Malgrat aquest estat de prealerta, els agents rurals consideren que aquest proper estiu la situació serà més favorable que en anteriors campanyes, ja que els boscos estan més humits gràcies a les pluges de la primavera.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Monistrol de Calders, al Moianès, recuperarà el projecte de recerca Mas Pomanyà. Aquest és un nou projecte arqueològic al municipi en què hi participaran arqueòlegs professionals i també voluntaris. Ens amplia aquesta informació en Jordi Givert.
Recerca Mas Pomanyà. Hem parlat amb Òscar Trullàs, arqueòleg de l'empresa arqueòlegs.cat i director del projecte per esbrinar més coses sobre aquest jaciment.
Pomanyà, etimològicament, venia d'antic, segurament d'època tardoantiga, època romana, i aprofitant que el mas està rònec, doncs aprofitar per fer unes cates i començar a excavar i a veure què ens podria sortir. Havíem fet una prospecció visual, un dia abans ho anat a mirar i estudiar. Clar, el que es veu és que realment vindria d'antic, segur que és medieval, de fet, i a més, al peu del turó on està, que res, uns 50 metres, porcelànica ibèrica, que això també és molt interessant.
La campanya arqueològica serà la segona quinzena de juliol i és possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament, arqueòlegs professionals i voluntaris de la comarca que col·laboraran en el treball de camp.
Èxit en la primera edició del Festival Alquímia que substitueix el tradicional Festival de Circ Circàlia a Sant Feliu de Codines. Els visitants han pogut gaudir de l'experiència de viatjar en el temps, concretament fins a la prehistòria. Ens ho explica la Gemma Permanyer.
El Baró, la Pubilla i el Saqui Ganxo, els gegants de Sant Feliu de Codines, s'han llevat aquest diumenge vestits de cromanyons, així com tots els geganters i grallers del grup. Han encapçalat la cercavila de diumenge d'Alquímia, el festival que es dedica al pas del temps i que aquest cap de setmana s'ha estrenat dedicat a la prehistòria. La iniciativa substitueix el Festival de Circ Circàlia i ha tingut molt bona acollida. Roger Valls és regidor de festes de Sant Feliu de Codines.
El Circàlia era una cosa que estava molt concentrada a la plaça, que tenies molta gent allà a la vora i llavors nosaltres hem apostat per repartir una mica més les activitats tant en territori com en dies. I de moment ens ha anat molt bé.
La cercavila de diumenge ha culminat al Parc Usart, on els infants han tingut el repte de fer de paleontòlegs i trobar un dinosaure, a banda d'altres tallers com els de pintura rupestres o el de construir dòlmens. Els actes d'Alquímia van començar aquest dissabte amb un passacarrers amb dinosaures gegants, contes i tallers per tots els públics.
Les institucions del Moianès continuen treballant en un nou pla de cultura per a la comarca, com us havíem comentat en anteriors edicions de l'Eix 59. En Jordi Givert ens explica les últimes novetats.
Dissabte es va fer l'última taula rodona per treballar les propostes del Pla Estratègic de Cultura del Moianès i per això hem recollit les opinions de diferents representants dels sectors relacionats amb l'àmbit cultural. Per començar, Xavier Cubeles, coordinador del Pla Estratègic, valorava la taula rodona molt positivament.
Doncs mira, estem molt satisfets perquè la sala està, les tres sales de treball estan pràcticament plenes de gent i de papers. El que estem fent avui és treballar les propostes que han sortit de les sessions de treball que hem fet fins ara i a partir dels comentaris que ens diu la gent, doncs anem sabent si anem bé o no anem tan bé a l'hora de formular les propostes.
Per la seva banda, Enric Güell, alcalde de Santa Maria d'Oló, opinava que tampoc s'han de crear falses expectatives sobre aquest pla i posava un exemple d'acords aconseguits en aquestes taules rodones.
També se n'espera molt, i jo crec que tocant de peus a terra, la realitat tampoc serà tant com s'espera. Però sí que hi pot haver... Mira, et posaré un exemple. Una de les coses que ha sortit avui i que es farà doncs és posar en comú totes les activitats que hi ha. O sigui, fer un directori, no totalment una coordinadora d'entitats, però sí un directori.
Finalment, Josep Canamasses, col·laborador de la revista d'actualitat La Tosca, posava èmfasi en millorar la difusió dels projectes culturals de la comarca.
És qüestió de donar a conèixer, perquè jo he quedat molt parat, perquè inclús hi ha molta gent de la que avui és present que no sap què és l'Ecomuseu del Moianès. En aquest moment sí, inclús hi ha gent que s'ha queixat perquè semblava que tot es centrava en l'Ecomuseu.
Ara, el Pla Estratègic de Cultura del Moianès entra a l'última fase, el redactat final, que els gestors culturals encarregats del projecte han de presentar al Consell Comarcal. a partir de les propostes recollides en aquest treball de camp.
Les obres d'urbanització dels carrers Font i Buet i Sant Manat arriben a la meitat del seu projecte d'execució. L'Ajuntament de Caldes de Montbui creu que les podrà finalitzar aquest proper estiu. No és així, Marta?
Les obres dels carrers Font i Buet i Sant Manat de Caldes de Montbui poden acabar aquest agost. El projecte d'urbanització dels carrers Font i Buet i Sant Manat arriba a la meitat de l'execució. L'Ajuntament treballa amb la hipòtesi que les obres acabin aquest agost. El treball va començar el març passat i havien d'acabar a finals de juliol. Els terminis s'han ajornat un mes a causa dels dies de pluja i de l'endarreriment que va provocar l'enfonsament inesperat d'una claveguera del torrent Marquès i les conseqüents tasques de reparació. La Diputació de Barcelona, per la seva banda, ha prorrogat els terminis de justificació de la subvenció destinada a cobrir el 88% del cost del projecte. Pel que fa a la resta, el projecte segueix un ritme normal d'execució i l'Ajuntament segueix prioritzant causar el menor perjudici possible als veïns i comerços afectats. Cada 15 dies es fa una reunió amb la comissió de veïns interessats en el seguiment del projecte. De les trobades n'ha sortit la decisió definitiva sobre l'arbrat del carrer Font i Buet i les accions per facilitar les entrades i sortides del pàrquing principal.
Caldes de Montbui recopila notes manuscrites sobre la vaga de picapedrers de l'any 1910 i les exposa a l'Arxiu Municipal per ampliar la memòria històrica del municipi. Marta, de quin punt sorgeix aquest conflicte en una de les indústries punteres de Caldes de Montbui a principis del segle XX?
L'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui recorda la vaga de picapedrers de l'any 1910. El dia 15 de gener del 1910, els treballadors de la Societat de Fomento de Obras y Construcciones que treballaven a les pedreres de Caldes es van declarar en vaga per l'acomiadament d'un company i per la millora de les seves condicions de treball. Entre les seves reivindicacions hi havia referències al treball en dies festius, als horaris per menjar o a la durada de la jornada laboral. L'Arxiu Calderí custodia l'expediente referente a una huelga en les canteres de Fomento de Obras y Construcciones de 1910, que conté notes manuscrites sobre la intermediació de l'Ajuntament entre la Sociedad de Fomento i els treballadors representats pel comitè i la Sociedad de Obreros Canteros Adoquineros de la regió catalana. L'expedient parla de la vigilància de l'Ajuntament per part de la Guàrdia Civil per mantenir la pau i de les diferències que aquesta vaga va generar entre els representants del consistori de diferents ideologies.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Castellterçol es vesteix de gala per celebrar el final de festa de la 37a edició de la Roda d'Esbarts de Catalunya. Una de les danses tradicionals catalanes ha centrat l'atenció del cap de setmana al Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
Castellterçol s'ha convertit aquest diumenge en la capital dels balls tradicionals a acollir la 37a edició de la Cloenda de Rodes d'Esbarts de Catalunya en edat infantil. La vila del Moianès s'ha omplert amb més de 200 balladors d'entre 3 i 12 anys per tancar la temporada de Rodes d'Esbarts dins els actes del 70è aniversari de l'Esbart Rosa d'Abril. Hem parlat amb la presidenta de l'Esbart local, Montse Balats, perquè ens expliqui quina és la finalitat de les Rodes d'Esbarts.
És el fet de transmetre els balls populars els diferents, els danos. Genuïnament, tal com aquest ball s'ha ballat. No només això, sinó el fet de que els nens puguin tenir contacte amb altres nens que ballin i que no es trobin sols. Senzillament, hi ha molts altres nens que ballen i no som únicament el nostre parc.
A les 12 del migdia va començar l'exhibició de dansa tradicional, que presentava els progressos que la canalla ha fet durant tot l'any, amb els assajos i actuacions que han dut a terme.
I abans del temps dels esports, repassem per Caldes de Montbui amb la Marta Puigdueta, perquè el municipi s'afegeix a la campanya Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir.
Comprar el casc antic de Caldes aquest mes de juny té premi. El nucli antic de Caldes de Montbui per segon cop s'afegeix a la campanya Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir, promoguda per la Generalitat de Catalunya, que sorteja per aquests turístics a una trentena de municipis catalans. La iniciativa està pensada per dinamitzar el comerç en els centres històrics de les poblacions adherides. El programa s'enmarca en la Llei de Barris i consisteix en l'organització d'un sorteig de premis que ofereixen els comerços, establiments i serveis de cada barri antic participant. Isidre Pineda, regidor de Turisme, explica l'objectiu bidireccional de la campanya.
Volem fomentar que els calderins i calderines vagin a comprar el casc antic, però també volem que la gent d'arreu de Catalunya conegui el nostre poble i, per tant, sortegem un paquet molt complet que va des de banys termals fins a dinar, restaurants, calderins, a visites en circuits termals.
Ciutadans i visitants de cada poble podran afegir una butlleta a les urnes del sorteig per cada compra que facin durant el mes de juny als establiments adherits. El 10 de juliol es farà el sorteig i cada poble repartirà paquets turístics per a dues persones. Els guanyadors podran gaudir de les millors experiències en gastronomia, nits d'hotel, espectacles i visites guiades.
I també a Caldes de Montbui, l'Escola Municipal de Música Joan Valls presenta les novetats per al curs 2016-2017.
L'Escola de Música de Caldes de Montbui incorpora novetats importants al curs 2016-2017, més hores de bateria, cursos de música per infants i l'assignatura guitarrada. L'Escola de Música Joan Valls obre el període d'inscripció al pròxim curs. El centre ofereix música per a nadons, que obre les portes al centre infants des dels 6 mesos fins als 3 anys. El curs oferirà un trimestre dedicat a la franja d'edat dels 6 mesos a un any, un altre de 1 a 2 anys i un darrer a la franja d'edat dels 2 als 3 anys. També incorporen l'ampliació d'una hora més de les classes de bateria, que l'escola demana des de fa 3 cursos perquè la demanda és sempre superior a l'oferta. Finalment, la gran novetat del nou curs serà la introducció de l'aula guitarrada, una assignatura per a aprendre a rascar i fer acords amb la guitarra fugint de l'ensenyament clàssic.
Un breu instant i repassem la informació esportiva del cap de setmana. El RAC amb les Arcaldes certifica una excel·lent temporada amb una victòria a casa per 7 gols a 3 contra el Noia Freixenet en l'última jornada de Lliga. L'equip d'Eduard Candami finalitza en la setena posició de l'Hockey Lliga en l'any de retorn i amb el bitllet per Europa garantit. Escoltem l'entrenador Calderí després d'aquest últim partit.
La veritat és que tot ha funcionat molt bé, des dels primers segons tots ens ha posat de cara, els dos primers gols molt ràpids, 2-0 ens ha donat tranquil·litat. Estic molt content perquè avui ha debutat gent a Hockey Lliga com en Víctor, com en Ferran, que estan treballant durant tot l'any per dies com els d'avui. I la veritat és que molt contents, guanyar un Noia 7-3 i a sobre doncs, amb el pavelló bastant ple, la gent ha disfrutat moltíssim i setesa a Hockey Lliga.
Mollà celebra la primera edició de la Festa Major de l'Esport, una jornada amb diferents activitats que involucren diverses disciplines esportives i de lleure. Ens ho explica en Jordi Givert.
Bona tarda. Aquest cap de setmana Mollà ha celebrat la Festa Major de l'Esport. Divendres a la tarda, una masterclass de Zumba va donar-hi el tret de sortida i seguidament el centre excursionista va fer una exitosa caminada nocturna pels entorns de Mollà amb més de 200 participants. Dissabte era el dia fort, però la pluja va fer acte de presència i les primeres activitats van ser suspeses. A partir de les 12 del migdia, tornava l'activitat a la plaça del Cap de Mollà, amb un torneig de futbol per la canalla que havien organitzat el Club Esportiu Mollà, adaptant part de la plaça en un terreny de joc urbà. Hem parlat amb Josep Alcantarilla, regidor d'Esports de Mollà, per explicar com ha sorgit aquesta idea de crear una festa major esportiva.
Bueno, va començar doncs, perquè una colla d'entitats van semblar que seria bo que donéssim una difusió, però in situ, és a dir, que vinguin les persones, que ho provin, que és el que fan ara, que tenim personalment, que és el que solem fer amb la Festa de l'Esport.
A la tarda de dissabte, un campionat de patinatge al pavelló municipal va ser una de les activitats més seguides, però diumenge va arribar el plat fort de la Festa Major, el campionat de judo, amb més de 250 judoques de diferents edats competint al pavelló municipal de Mollà.
I després de repassar la informació esportiva, és el moment de conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Per això connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, què tal? Avui de nou, al matí força tranquil i amb temperatures càlides a migdia, però ja tenim els ruixats, tempestes que comencen a créixer i que han d'anar més de cara a la tarda. Les imatges de satèl·lit ens mostren com al matí hem tingut pocs núvols, de fet, però han anat augmentant amb el pas de les hores, han crescut a més els núvols a zones de muntanya i amb les imatges del radar ja començàvem a veure alguns ruixats, especialment cap a la zona del Pirineu, aquí amb alguns ruixats més intensos, i també cap al sud del país. Començaven a aparèixer algunes petites precipitacions i a la tarda tot plegat ha d'anar a més. De fet, aquesta tarda, a la zona del Pirineu, Prepirineu, punts del Terç Oest, han d'anar apareixent aquests ruixats, tempestes, localment fins i tot alguna calamarsada, i amb el pas de les hores també en d'altres punts de la meitat oest, més ben dit, poden arribar alguns ruixats. Atenció, perquè en general no han de ser forts, però sí que en aquestes comarques que mantenim avisades del Pirineu, Prepirineu, del sud del país, especialment per l'àrea del port, doncs poden descarregar amb intensitat més de 20 litres en només 30 minuts. Per tant, atenció, tot i que ha de ploure a més comarques que no pas aquestes, on sí que poden ser fortes les tempestes. Demà al matí, molta més tranquil·litat, alguns intervals de núvols baixos, a zones del litoral, especialment cap al litoral sud, també a les valls del Pirineu i del Prepirineu. I a la tarda, de nou, doncs, tornant a créixer els núvols en àrees de muntanya, però demà esperem que només hi hagi precipitacions i no tan intenses com les d'avui, a la zona del Pirineu, interior del quadrant nord-est, i esporàdicament també podrien arribar a partir de mitja tarda, vespre, a zones de la Costa Brava. Màximes demà una miqueta més altes que avui, entre els 31-34 graus aproximadament cap a la depressió central, punts del prelitoral i també interior de la vall de l'Ebre. Els pròxims dies, un temps en general tranquil, però de nou amb algun ruixat de tarda tant dimecres com dijous, malgrat que les temperatures han de ser més altes. Divendres, sol i temperatures que encara podrien pujar una miqueta més. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Informació meteorològica, arribem al moment de posar punt i final a l'Eix 59 d'avui. Aquest informatiu de proximitat del Vallès Oriental i el Moianès és una coproducció d'Ona Codinenca amb la xarxa de comunicació audiovisual. Nosaltres tornarem dijous. Seguiu-nos en directe al 107.2 de la FM, a www.onacodinenca.cat i al nostre Twitter, @eix59, que acabeu de passar un molt bon dia.